Són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. En aquesta hora comença una nova sessió del Ple del Parlament en una jornada amb l'absència de la presidenta del govern, Marga Proens, de viatge oficial i del president de la cambra, Gabriel Lecent. Qui sí que ha de compareixer és el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, per parlar del tancament de Gama. Connectam en directe amb el Parlament, Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. El Parlament celebra avui un ple amb l'absència de les dues primeres autoritats de les illes. No hi és la presidenta del govern, Marga Proens, de viatge oficial per segon dimarts consecutiu, ni tampoc hi és el president de la cambra, Gabriel Lecent, que es troba a Hongria en una trobada amb líders de partits d'extrema dreta per impulsar la candidatura del primer ministre Víctor Orbán. En la sessió de control, els grups centraran les preguntes a la gestió sanitària i la resposta del govern a la crisi ocasionada per les conseqüències de la guerra de l'Iran. Un dels eixos de la jornada és, com dèieu, la compareixença del conseller d'Agricultura, Joan Simonet, per tal de donar explicacions sobre el tancament de Gama. A més, es debatrà una proposta legislativa del Partit Popular perquè condemnats per assetjament a menors no puguin exercir de docents ni tampoc treballar amb infants. La iniciativa es pren avui en consideració i si l'acaba aprovant el Parlament, l'haurà de validar després del Congrés dels Diputats.
Gràcies, Marta. I Unió de Pagesos reclama al govern mesures per complementar els 20 cèntims per litre de gasoil aprovat per Madrid per compensar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. Quantifiquen en prop d'un 60% l'encariment del gasoil agrícola.
En una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu Matí, el secretari general Sebastià Ordines ha demanat un esforç a l'executiu de Marga Proens per donar sortida al producte local. El motiu: no s'han tingut en compte els sobrecostos de la insularitat.
No és el mateix pagar un litre de combustible a Mallorca, i ja no en parlem de les altres illes, que comprar-lo a la península, i aquí és molt més car. Per tant, no s'ha compensat en absolut l'insularitat, perquè si va, s'ha baixat a tot Espanya.
I la incertesa econòmica pel conflicte, enguany els preus del mes preveu que es mantinguin similars als de l'any passat. Queden pocs dies per la Setmana Santa i comença la campanya forta d'aquesta carn.
A la cooperativa de Pollença, el president Martí Solivelles preveu vendre prop de 1.000 exemplars. Enguany, malgrat l'encariment del combustible i els costos de producció per la crisi, els preus no s'encariran.
Hem de ser capaços de poder aguantar una mica, un poc els cops, i l'any passat teníem la canada 120 euros com enguany es repeteixen els mateixos preus.
Així i tot, la presidenta del mercat de Pere Grau, Paquita Bonnin, diu que enguany la gent s'ho pensa més a l'hora de fer les compres.
La gent normalment per a Pasqua i per Nadal és molt previsora i compra i congela, i hi ha gent que fa les panades i els congela fetes. Això enguany ho hem vist molt poc.
I continua en crida i cerca la mare declarada culpable d'assassinar la seva filla nounada després de llançar-la a un contenidor Porto Cristo a Mallorca l'any 2023.
La dona no es va presentar diumenge a l'audiència a la lectura del veredicte. El jurat popular la considera culpable, com també el seu cunyat, uns fets pels quals la fiscalia demana presó permanent revisable.
I l'home acusat de matar la seva parella sentimental al torrent de Coa Negra Marratxí el 2024 està condemnat a 13 anys de presó.
La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord de conformitat pel qual el processat ha reconegut els fets i ha acceptat la pena pactada.
Arribem a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Passeu un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Començam aquest dimarts amb 12 graus de temperatura, esperant per al dia d'avui predomini de sol. Tindrem alguns núvols de cara al migdia, sobretot al ponent de Mallorca. Tampoc es descarten alguns ruixats dispersos. Vent fluix de tramuntana i temperatures, això sí, una mica més altes que les d'ahir. Avui començam analitzant les mesures per fer front a la guerra aquí, a les Balears, després de la reunió mantinguda ahir entre la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Poden concretar que aquestes ajudes estaran per sobre dels 70 milions d'euros en concepte d'ajudes directes i de rebaixes fiscals. A tot això s'haurà d'afegir l'extensió del bo elèctric, del bo tèrmic, a més d'altres mesures estructurals i d'allargament per 2 anys dels contractes de lloguer d'habitatge, la qual cosa podria afectar 24.000 contractes de les illes que aspiraven just enguany. Un paquet del govern central que les patronals valoren però que consideren, per una banda, insuficient. Mentrestant, l'organització de consumidors FACUA alerta que les bencineres aprofiten la davallada de l'IVA per a pujar preus. Escoltant l'argument d'aquesta entitat al respecte.
Bajar impuestos no significa topar los precios. Esa palabra, ese verbo así conjugado que tanto utiliza el gobierno, que tanto utiliza el presidente Sánchez. Un tope a los precios es lo que evita la especulación. Bajada de impuestos solo maquilla el precio, es maquillaje fiscal. Y los datos son demoledores. De las 9.255 gasolineras que comunicaron cambios de precios el domingo, 2.337 aprovecharon para subir precios.
Les patronals, per altra banda, coincideixen que són mesures pensades pels ciutadans i no tant per als empresaris. Demanen que s'acceleri la devolució d'aquestes ajudes. Serà un dels temes que abordarem avui, just en començar la nostra tertúlia, en un dia en què en Crònica de Successos tornem a posar el focus en el crim del nadó a Porto Cristo. Joana, bon dia.
Així és, Marta, bon dia. I compartim per fer-ho amb els espectadors imatges de la presó de Palma, perquè ja ha passat la primera nit a la presó al Conco d'aquest nadó llançat al contenidor. Recordem que diumenge es va llegir el veredicte que el declarava a ell i també a la seva cunyada culpables d'un delicte d'assassinat. La principal acusada, però, la mare, no s'hi va presentar i per aquesta raó està en cerca i captura. El veredicte també considera culpable la germana de l'acusada, per a qui la fiscalia demana 1 any de presó i també una multa. Ara serà la presidenta del tribunal qui haurà de dictar sentència en els propers dies. I sense deixar de banda la crònica de successos, la crònica negra, també vàrem saber ahir que l'acusat del crim de Coanegra serà condemnat a 13 anys de presó. Recordem que va ser acusat de matar la seva parella sentimental al torrent de Coanegra a Marratxí el desembre de 2024. La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord de conformitat per la qual el processat ha reconegut els fets i ha acceptat la pena pactada.
Vos contant també que la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques ha iniciat una recollida de signatures per poder impulsar una iniciativa legislativa popular al Parlament. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. L'objectiu és crear un sistema de complements autonòmics per augmentar les peticions. Les pensions més baixes volien dir fins un llindar vinculat al salari mínim i reduir així el risc de pobresa entre els pensionistes. Tenen 4 mesos per aconseguir el suport ciutadà en una campanya que ja compta amb un fort desplegament territorial i que vol posar damunt la taula una realitat que, segons denuncien, és estructural i amb una conclusió clara. Les pensions són insuficients. Per parlar-ne, avui ens acompanyaran a partir de les 10 en Pep Juárez, que és el portaveu de la plataforma de pensionistes, i na Maribel Alcázar, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma.
I amb l'encariment dels preus de l'energia, cada vegada són més les propostes que intenten alleugerir la pressió sobre les butxaques i algunes passen precisament per canviar els hàbits del nostre dia a dia.
Talment, i alerta, perquè una de les recomanacions que mos fan i que posen damunt la taula des de l'Agència Internacional de l'Energia és ben clara. Fomentar el teletreball sempre que siga possible, res d'agafar transport per anar a fer feina, ni públic ni particular. Segons aquest organisme, fer feina des de casa pot reduir el consum de petroli, especialment pels desplaçaments diaris, i ajudar així a compensar l'augment d'aquests costos energètics que han pujat de manera molt significativa. Ara bé, una cosa és la recomanació, allò que mos recomanen fer, i l'altra la realitat laboral. No tots els treballadors poden fer teletreball, ni tampoc està clar en quines condicions es pot demanar o si és un dret garantit. Qui decideix si es pot aplicar o no? L'empresa, el treballador, o s'ha de negociar? I després en parlarem amb el nostre emissor laboralista, Pere Quecles.
9 i 9 minuts, frase del dia, moment per la reflexió.
La frase d'avui és: feminisme no és repartir-se el pastís entre en dos sexes, sinó que és fer-ne un de nou.
I de què parla tothom, Xisco Nadal?
I d'avui tothom parla de la confraria de Sagunt, el País Valencià, que ha votat en contra de la participació de les dones a les seves processons. La confraria de la Puríssima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunt ha tornat a rebutjar que les dones puguin desfilar a les processons. Diumenge passat, la confraria va negar-se a canviar els estatuts amb 267 vots en contra i 114 a favor de substituir la paraula homes per persones. Una modificació que hauria permès l'entrada de dones a l'òrgan rector de les processons, amb orígens que remunten al 1492. Això significa que es manté l'exclusió femenina en els actes principals de la Setmana Santa, una decisió que els responsables de la confraria justifiquen en nom de la tradició. Però el cas ha generat una forta reacció institucional. El Ministeri d'Igualtat considera que aquesta exclusió és discriminatòria i ja estudia, de fet, accions legals. Entre elles, impugnar els estatuts d'aquesta confraria per vulnerar el principi d'igualtat recollit a la Constitució espanyola. De fet, l'Institut de les Dones ha rebut denúncies i recorda que impedir la participació femenina no és una tradició legítima, sinó una pràctica prohibida per la llei. I no només això, el govern central ha anunciat que iniciarà el procés de retirar en aquesta Setmana Santa de Sagunt el títol de festa d'interès turístic nacional que ja ostentava des de 2004. Segons l'executiu, aquesta distinció exigeix participació inclusiva i no es pot mantenir aquest epígraf si s'exclou la meitat de la població. Mentrestant, col·lectius com Setmana Santa Inclusiva continuen mobilitzant-se des de fa anys per reclamar la igualtat dins les confraries. El debat, per tant, continua obert en aquest sentit. Entre tradició i drets fonamentals i un avís clar de les institucions. La igualtat no és opcional. No sé com valoreu aquesta polèmica, Joana Maria Maroto Munà. Començaré per tu.
I de comences per la persona que està més indignada i més preocupada...
D'aquest estudi de Balears.
D'aquest estudi de Balears i del món. No. Sí, estic indignada i estic preocupada. Sobretot perquè, bé, ahir sentia homes d'aquesta confradia dir que no estaven disposats a renunciar en cap cas, a les seves tradicions. I me preocupa perquè no eren declaracions només de la gent més major, dels homes més majors d'aquest poble, sinó que també joves de 20-30 anys feien aquestes declaracions, la veritat, bastant impactants. I clar, penses, què vos passa per voler negar els drets de les dones a poder-hi participar? Vull dir, que volem una societat igualitària i vosaltres vos negau per emparar-vos les vostres tradicions a que ho puguin fer. Clar, se'n deixen d'anar a les tradicions, abans vivíem en coves i... per ventura qualcun d'ells hi podria tornar, en aquestes coves, no? Però bé, jo la veritat és que me sembla bastant indignant i me preocupa sobretot que cada vegada hi hagi més joves que tinguin aquest pensament tan discriminatori davant les dones. Però bé.
Jo crec que hi ha un jovent que confós masculinitat en naftalina. Aquest és el primer problema. I després també apel·lar a la tradició. Hi ha tantes coses que s'han fet en nom de la tradició, tantes guerres, i s'han hagut de lluitar tant de drets. També era una tradició que les dones no poguessin votar, perquè teòricament votàveu malament. Exacte. Hi va haver uns sufragistes que van lluitar perquè les dones poguessin votar. No ho sé. A mi me queda un poc... Me deixo un poc regirat, perdona, el fet de que aquesta votació ja és la segona vegada que s'ha perd.
Sí, sí.
Ja se va intentar en aquesta confraria perquè se volia com una puxança, una lluita perquè les dones hi puguin participar, però que per segona vegada neguis un dret fonamental a unes dones per poder dir és que és una tradició, és que... I anem a Sagunt i dius, com canten a Shakira, quan hay que hablar de dos, es mejor empezar por uno mismo. També que a nostra tenim un munt de tradicions, per començar per les festes de Sant Antoni, que tampoc és que incloguin les dones a les totes, perquè varen fer una festa quan la primera dona va poder fer de dimoni a les festes de Manacor, i això va ser fa dos anys. Per tant, tampoc és que cal anar Sagunt, perquè ara tothom, ai, Sagunt. No, per tot passa el mateix. Crec que això de la tradició s'hauria de repensar, perquè jo només dic una cosa, quan se varen posar en marxa aquestes tradicions, hi havia la meitat de la població que no tenia dret a vot, és que si anéssim així, aniríem a l'antiga Roma, on les dones eren coses.
De fet,
te podies endur com una motxilla.
En aquesta votació, que ells ho deuen considerar allò més normal del món, només han pogut votar ells, òbviament, no? Vull dir que ningú ha pogut ficar mà, ningú ha pogut...
Home, en aquest sentit, que només puguin votar els confrares, me sembla lògic, perquè si no formes part...
Però és que la confraria és d'un poble, i les dones també hi volen formar part. Però bé, en el final el debat és molt llarg i molt intens.
Però és igual, és que aquests homes haguessin hagut de votar si fa estona.
No només és que no vulguin renunciar a la seva tradició, és que aquesta processó està declarada de bé interès turístic i perdran aquesta...
Però crec que ells és un poc igual.
No, és que ells ho varen dir ahir, vull dir, ahir varen anar diversos mitjans de comunicació en aquest poble, poble i els fan preguntes el diumenge que eren les votacions i els deien que les era igual. Que...
Clar, però també recordeu, estimades, quan tiraven una cabra d'un campanar?
Sí, no.
Que dius, és que era tradició, era ja, tradició. Però és que la cabra no tenia la culpa. No,
com tracten els bous,
si en un moment determinat varen ser una societat trabucada, que varen malentendre el que era la relació de les persones amb els animals, no significa que haguem de mantenir-ho tota la vida.
La conclusió,
i com aquesta,
companys, és que queda molt per recórrer, perquè en el tema de la Setmana Santa ja si hi ha una entitat únicament destinada per una Setmana Santa inclusiva, és que fa falta molt per recórrer. El paper de la dona encara és anecdòtic, no només en aquesta confraria, sinó també...
No, si això només serà la primera de moltes
exactament,
passes.
Exactament.
Però mira l'Ajuntament de Palma, en el tema de les galeres, que deien sí? que estaven tirades per cavalls. Han descobert que ara a Balears, a Mallorca concretament, que és on hi ha més,
el canvi
climàtic, la calorada que fa que aquests animals que pateixin, facin sabonera per la boca, s'han canviat per galeres elèctriques. Escolta, farem aquest canvi i tant
no
pitxis.
I vos
dic una cosa, tot és començar, perquè
clar.
Quan un comença, quan dona aquesta primera passa, és més fàcil que la resta se puguin afegir. Jo crec que, ho has dit tu abans, Xisco, justificar en nom de la tradició, això no és cap argument sòlid, se podria aplicar a festes de Setmana Santa, se podria aplicar a altres festes populars, a diferents rols que
hem anat arrossegant nota,
i arrossegant durant segles.
Totes les peces en cultura popular, Marta, ho diuen, les tradicions evolucionen o moren.
Exacte.
I jo crec que la gent hauria de reflexionar.
Han d'evolucionar. Des d'aquí una gran aposta per aquesta evolució, que se puguin adaptar als nous temps. No tot s'adapta, per exemple, a la tecnologia. Mira,
exactament.
Si va ràpida i tot s'acaba adaptant.
Abans deixaran desfilar. Un avatar envia per Setmana Santa una dona.
Una dona.
I dius, escolta...
Que s'adaptin amb la mateixa rapidesa que s'adapta la tecnologia i altres qüestions que sempre debatem en aquest programa. Avui, en la bona companyia de Cata Jaume, de Miquel Rosselló, de Valentini Conaro, de Yolanda Ruiz i de totes les persones, juntament amb Ivan López, els comandaments tècnics, que fan possible aquesta edició del dia.
A divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 18 minuts, ja sabeu, comença la nostra tertúlia, agafam els temes d'actualitat, repassam i analitzam tot el que està ocorregant avui dimarts, amb la bona companyia d'Àngeles Durán, presidenta de l'Associació de Periodistes i professora del CSAC. Bon dia, Àngeles.
Bon dia.
José Manuel Barquero, consultor i empresari. Bon dia, José Manuel.
Bon dia, Marta.
I saludam a l'advocat Joan Carles Rodríguez Tur, que ens escolta des d'Eivissa. Bon dia, Joan Carles.
Què tal? Bon dia, salut.
Idò, avui un dia més, podríem dir que seguim analitzant tots aquests efectes de la guerra, les mesures que s'han dissenyat després del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Avui estem pendents del Parlament i de saber en què consisteix aquest paquet d'ajudes aprovat per l'Estat per pal·liar aquests efectes. Sabem ja les xifres, estem parlant de 70 milions d'euros aquí a les ajudes. És un càlcul que es refereix a les rebaixes fiscals, als ajuts directes en matèria de carburant, electricitat, previst per aquest decret. Ahir vàrem estar molt pendents d'aquesta reunió entre la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per poder explicar en què consiste. Sí que és vera que algunes fonts apunten que aquestes ajudes beneficien més els consumidors, no tant els empresaris. En tot cas, s'estan començant a dissenyar aquestes ajudes. També estem pendents de les ajudes del govern autonòmic perquè se puguin definir i percebre realment en què consistiran. Són ajudes, la primera pregunta que planteig, suficients davant l'escenari que està ocorregent? Anava a dir que ens ve per davant, però no, ja el tenim aquí, en aquest escenari. Són suficients aquestes ajudes, Àngeles?
Pues todo dependerá de lo que dure la guerra. Lo que quiera Estados Unidos, que dure la guerra. Bueno, ya hemos visto que con esta ampliación de la tregua que ha anunciado Trump, pues ha dado oxígeno a la economía y en función de lo que vaya pasando, pues se tendrán que tomar más o menos medidas. Yo a priori creo que ese paquete de medidas es positivo, que es necesario ahora mismo y abogo por el apoyo al ciudadano, a los consumidores. Creo que todos somos ciudadanos y, por tanto, apoyando al ciudadano estás apoyando también a la empresa, porque así el ciudadano podrá seguir consumiendo, etcétera. Y, por tanto, esas rebajas fiscales creo que tienen que ser universales. Un poco por ahí, vamos a ver què passa.
Pendent també d'aquest segon paquet de mesures, perquè, clar, parlem d'aquestes, de les rebaixes, de l'IVA, de l'energia, del bo, però després està tot aquest paquet d'habitatge que ha de sortir cap endavant respecte a no augmentar els lloguers de l'any que ve, a consolidar els contractes de lloguer, una protecció de cara als inquilins, sobretot, José Manuel, que aquesta és la part que està pendent d'aprovació també.
Bueno, ese decreto que como sabemos en el convulso Consejo de Ministros
del pasado divendres, recordem.
Hubo fue el pasado viernes que no habíamos comentado, que fue una cosa surrealista, esto de que cinco ministros en plan asamblea universitaria se nieguen a entrar a un Consejo de Ministros, ¿no? Es algo que no habíamos conocido y no habíamos visto. Hubo que desgajar el decreto de medidas específicas sobre vivienda y yo creo que ese decreto desde luego no va este jueves a votación al Congreso de los Diputados, va el otro que has comentado, y yo creo que ese se va a retrasar, entre otras cosas, porque no cuenta con mayoría parlamentaria. Ayer vimos la situación también inédita, porque todo va de primeras veces en la política, en la nueva política del siglo XXI, de una vicepresidenta del Gobierno pidiendo a los ciudadanos que se manifiesten contra los partidos de la oposición. Esto es algo nuevo. Es decir, normalmente los partidos de la oposición pedían a los ciudadanos que se manifestaran contra medidas del gobierno. Aquí es al revés, ¿no? Pero bueno, ¿van a ser suficientes o son suficientes las medidas? Hombre, nunca son suficientes. Si se pone la gasolina a 2 euros el litro, pues siempre habrá un partido que pedirá y dos huevos más, ¿no? El bajar el IVA de los combustibles es una medida de alto impacto y se va a ver, lo estamos viendo ya, pero hay más medidas que yo creo que son las más efectivas, que son las de carácter fiscal. Hay que recordar que el gobierno está recaudando más que nunca, está en récord histórico de recaudación fiscal, básicamente por el impuesto que más recauda, que es el IRPF. Entonces, con toda la serie inflacionista que hemos tenido en los últimos años, no deflactar el IRPF tiene un impacto tremendo, pero no en la declaración de la renta. Hay que recordar, no hay que recordar, todos los trabajadores y autónomos lo sabemos, que cada mes las empresas nos retienen una cantidad. Evidentemente, si se deflacta el IRPF, la cantidad de la retención del IRPF que se realiza en las nóminas de los trabajadores, que cobran un neto, no un bruto, pues se vería aumentada ese líquido que cobramos todos. Eso es la medida de más impacto, una medida propuesta por el Partido Popular y que el gobierno no ha tenido a bien considerar.
T'escoltam, Joan Carles, respecte a l'anàlisi d'aquestes mesures, de les que entraran en vigor, de les que s'atorbaran encara una mica i si realment són suficients.
Jo em dóna la sensació de que hi ha hagut certa improvisació. Jo trobo a faltar amb aquestes mesures tal volta una mirada més llarga, una anàlisi més profunda dels seus efectes, sobretot el teixit empresarial, no? I tot el teixit productiu. Em pareix que simplement limitar-se a baixar 10 cèntims el preu els impostos de la benzina, em pareix que és una mesura per a salir del paso i poder dir que el govern ha reaccionat. No em pareix que darrere això hi hagi un gran anàlisi de les conseqüències que pot tenir la guerra o de la capacitat que pugui tenir el govern per fer front a les conseqüències d'aquesta guerra. Com bé apuntava en José Manuel, el govern té una tendència democràtica bastant perillosa, que és intentar mezclar xurras con merinas, no? I posar a decrets òmnibus coses que sí que són molt necessàries i molt acceptables, com per exemple mesures per fer front en aquesta crisi derivada de la guerra a Iran, i mesclar-ho amb qüestions de vivenda que, com és lògic i menys mal, no tenen el suport d'una majoria parlamentària perquè no tenen relació amb aquesta qüestió de la guerra, perquè la pròrroga del contracte, la pròrroga del llançament, la negativa a modificar la llei d'enjuiciamiento civil per tenir una normativa que doni més seguretat jurídica als propietaris, això no té absolutament res a veure amb la guerra d'Iran. I pretendre justificar-ho tot amb un decret i llavors acusar la oposició de que no us heu volgut posar de part de Ciutadans en les mesures per fer front a la guerra, m'apareix que és un llenguatge que ja no els hi ha funcionat. Recordem que el decret òmnibus que varen dur en desembre va ser un complet desastre que no es va aprovar. Per tant, a més, ara, penseu que ahir vàrem tenir una convocatòria d'eleccions a Andalusia, això descavalgarà a la ministra d'Hisenda, la vicepresidenta primera, Ana María Jesús Montero, que s'anirà a Andalusia per ser candidata. Per tant, deixa també en Sánchez amb una situació una miqueta coixa en quant a aquesta situació fiscal. Se'n va a la seva ministra d'Hisenda, una ministra d'Hisenda, per cert, que no ha presentat un sol pressupost durant aquesta legislatura, per tant, se nota que li hauran de posar la seva gestió més bé un suspens bastant clar, no? Però queden moltes coses per fer i penso que ara en Sánchez té altres prioritats conforme a la seva configuració del govern. Ell sempre ha apostat per vicepresidentes, veurem si seguirà sent així, veurem si hi haurà altres perfils que pujaran, com pugui ser, per exemple, en Carlos Cuerpo, però en tot cas no veig aquí un gran anàlisi d'aquestes mesures i, com bé apuntava sa companya en el principi, també veurem si són efectives en funció dels temps que duri la guerra, si clar, aquesta treva serveix per algo que ha anunciat en Donald Trump o seguim aquí amb un llenguatge bel·licista.
Penseu també, Joan Carles, Ángeles, José Manuel, que estem pendents de que se puguin definir les del govern autonòmic. Clar. Perquè, clar, estem pendents de que la presidenta del govern pugui concretar quines seran, de quina manera se podran complementar amb les mesures del govern central, i jo crec que serà en aquest moment quan tindrem una imatge més global, no?, i sabrem un poc que ens hem d'enfrontar de cara als propers mesos, sobretot.
En cualquier caso, es como una patata caliente, porque, claro, en función de lo que haga el gobierno central, acabará teniendo que hacer el gobierno autonómico. En cualquier caso, yo creo que las medidas ahora mismo, aunque sean insuficientes, digamos, o se mezcle, es verdad que a lo mejor el tema de la vivienda no tiene que ver especialmente con otras medidas que sí que no son necesarias ahora para no hundir la economía y mantener el consumo.
Pero si no hay adobes, no se podrán pagar los habitatges. En cierta manera está todo relacionado.
Claro, al final está todo relacionado, eso es una realidad, y al final acabamos hablando del turismo.
Exactamente.
Porque, bueno, parece que sí que justamente esa parte nos puede beneficiar de esta guerra, el traer al turista hacia aquí otra vez porque siente que es un territorio más seguro, pero bueno, nos metemos otra vez en arenas movedizas, ¿no? Que no necesitamos tampoco más turistas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la medida de la gasolina es muy necesaria ahora mismo. Creo que, bueno, evidentemente lo que dice José Manuel del IRPF sería también otra medida universal, y yo voy por medidas universales, y sí que diría que cuidado un poco también con el oportunismo de todos los sectores, porque se suman al carro a reclamar en todo momento. Yo quiero, yo necesito, yo tal. Bueno, el transporte vemos que está afectado, ya amenazan con huelgas, pero la semana pasada estábamos en esta misma tertulia hablando también de las amenazas de todos los el personal de tierra de aeropuertos, etcétera.
Las amenazas de Trump, es que tenim amenaces...
Cuidado también con el oportunismo, el que todos se suman al carro y todos quieren pedir, y la gallina pues pone huevos, pero no tantos para repartir, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuidado, ¿no?
No, yo hay una cosa ahí que reclamaba Juan Carlos, y con mucha razón, ¿no? De un poco luces largas, ¿no? Digamos, a la hora de plantear medidas, pero hay que reconocer que la situación es extraordinariamente volátil. Es decir, hoy dice Trump que en 48 va a bombardear no sé qué.
Y tan de bo que sale... son 5 días, ¿eh? Que no 48
sí, claro.
Horas. Que se
bueno, primero
ampliar.
Había dicho que 48 Exacto. horas iba a bombardear tal. Entonces ahora dice que está teniendo contactos, que esto es una cosa bastante...
Que només ho diu ell, lo de les negociacions, perquè
bueno,
des de l'Iran diuen que no s'han
bueno,
fet aquestes
lo que se ha publicado exactamente allí es que sí que se han reconocido unos contactos a través de intermediarios, pero no se sabe con quién, es decir, porque en la guerra de Ucrania y Rusia, pues hay un señor Putin que manda, y este señor pues decidirá lo que se lanza en una ciudad, lo que no, si se para, si no. Pues en Ucrania el señor se llama Zelensky, pero en Irán en estos momentos pues no se sabe muy bien quién está al volante del autobús, ¿no? Entonces, esto es una situación complicada, pero esa declaración de Trump de decir que se toma 5 días para la negociación hace caer de manera drástica el precio del petróleo. Uh-huh. Entonces, quiere decir que es muy volátil, con lo cual tomar medidas a largo plazo es complicado. ¿Qué ocurre? Que el tema de la vivienda, por supuesto que afecta, cualquier crisis afecta, pero el tema de la vivienda es cualquier cosa menos volátil. Es decir, es un problema estructural en el que no vale la improvisación de medidas. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo la posición de Sumar en el gobierno. Es la extrema izquierda. En estos momentos, pues es como la cerveza sin alcohol, empieza a aparecer, ¿no? 0-0-0 en las elecciones cuando se presenta, ¿no? 0 diputados y casi 0 votos. Entonces, bueno, tiene que sacar la cabeza de donde pueda, y aquí ha visto pues una manera de marcar el perfil político.
Ara parlarem de quan podria allargar-se aquest conflicte, d'aquesta treva que ja no són 48 hores, són 5 dies, la qual cosa vol dir que tenim 3 dies més, no? Uh-huh. Si eren 2, ara 3 dies més per aquesta
però
decisió de Trump.
El còmputo de Trump és flexible, és laxo.
Podria
es decir,
canviar.
Esto no és exacto com ho hemos estudiat.
Són amenaces serioses, perquè amenaça deixar el país a les fosques totalment, bombardejar centrals d'energia, de quina manera pot repercutir al món sencer, però concretament aquí a les Illes Balears. Parlam després del bisturí, després d'uns consells publicitaris, aquí amb més propostes al dia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es estar de viaje, ir y volver. El estar o haberse ido de nuestros políticos para estar en dos lugares a la vez, mientras el mundo se estrecha desde Hormuz. Oír las críticas de la oposición a la presidenta Proens. Le dejaban cremita y una Pamela caribeña en su escaño, como si aquí se estuviera bailando con la más fea de la crisis. Ella respondiendo a golpe de bachata y dominicana. Se preguntan dónde están las medidas económicas urgentes de estas Baleares sin competencia, mientras el crudo se hace a fuego lento. Como si todas esas medidas no fueran competencia del que baila con el diablo, del presidente señor Sánchez. Taconea con un decreto chapucero del 23 porque no ha presentado a hora de hoy presupuestos desde aquella fiesta del 22. En el otro lado de la pista, los populares critican a la secretaria de Estado de Turismo, señora Sánchez. La acusan de bailarle el agua a los suyos con actos fuera de agenda. Lo que viene siendo promocionar a su partido fuera de sueldo y de agenda. Uno cada 3 días, dice el titular. 31 viajes lleva viniendo los últimos 3 meses. Como para ponerle visera. Más de uno se pregunta qué pintaba ayer aquí bailando al son del delegado del gobierno, el señor Rodríguez Badal, informando sobre ese cuento del pretendido impacto de las medidas anticrisis. O sea, el domingo entraba en vigor la bajada de los carburantes y ya el lunes, todo carburadito, resulta que los ciudadanos de Baleares nos ahorramos a la de ya unos 70 millones de euros. Lo que tiene gobernar pegaos. Y ya mañana, siempre en el baile, más.
Mientras tanto, no paran de molestar.
Són les 9 i mitja, passen de 3 minuts. Just abans dels anuncis estàvem analitzant l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i sobretot quan es podria allargar aquest conflicte. Ara sabem que tant govern autonòmic com govern central estan dissenyant aquestes mesures per pal·liar els efectes de la guerra, mesures sobretot econòmiques, d'ajudes fiscals, però la gran pregunta és quan s'allargarà. Recordem que aquesta amenaça de Trump s'ha allargat, ja no és de 48 hores, ja estem parlant de 5 dies, estaven considerant aquestes negociacions que de moment no podem tampoc concretar, però segons el president Trump sí que estarien negociant, o el manco poder arribar a un acord. No sé què en penseu sobre aquest conflicte conflicte comença ara per tu, Joan Carles, si se podria allargar en el temps. Què passarà després d'aquests 3 dies que manquen, no? D'aquestes 3 jornades que manquen? Seran efectives aquestes amenaces de Donald Trump de deixar el país a les fosques? S'ajornarà i se passarà una altra amenaça? No sé si donarà una pròrroga. Què creus que passarà després d'aquests 3 dies? Que serà ja divendres, per cert.
Marta, tu el que preguntes és probablement el més complicat en aquests moments, que és pensar o intentar endevinar el que passa pel cap d'en Donald Trump. Algo que crec que ni tan sols ell té clar, perquè com bé apuntaves, company, en José Manuel, els seus còmputs són relatius, no? Si dins aquests 5 dies de pròrroga hi ha 2 que ja s'han dat, si...
Qui després divendres, en donarà 5 però més... Podria ser dijous, perdonau. Clar, dijous al vespre.
Claro. En qualsevol cas, en Donald Trump prorrogarà o no en funció de sa seva estratègia i dels seus interessos, no en un context geopolític, sinó amb una mirada estrictament nacional, que és el que obeeix en Donald Trump ara mateix, aquí amb una aliança amb l'estat d'Israel. En qualsevol cas, veig Europa molt despistada en relació amb aquesta qüestió, perquè no som meros espectadores que estem aquí indiferents a el que passi, sinó que això també té conseqüències sobre la nostra economia, sobre la nostra productivitat, sobre les nostres empreses, sobre els nostres treballadors. I veig Europa molt passiva amb aquesta qüestió, amb un perfil molt discret. Entenc que per intentar no generar cap tipus de controvèrsia amb un país suposadament aliat, com els Estats Units, però sí que troba faltat, al volta, una mirada més europea d'aquest conflicte, i actualment estan ben mirades molt individualitzades, no? Hi ha la mirada autonòmica, hi ha la mirada estatal, hi ha la mirada d'en Donald Trump, però Europa que pinta amb aquest context? Això sí que és veritat que m'ha sorprès no veure una Unió Europea més contundent, amb una posició més clara i amb certes directrius també pels seus estats membres, no? En qualsevol cas, l'estret d'Hormuz és ara mateix el punt calent, i és per lo que en Donald Trump amenaça en deixar sense llum a l'estat d'Iran, bombardejant les seves centrals elèctriques i les nuclears. Per tant, anem a veure si aquesta amenaça s'arriba a complir o no. Jo no m'atreveix a pronosticar res, perquè, com dic, el que passi pel cap d'en Donald Trump és un autèntic misteri, fins i tot per ell.
Heu comentat abans, crec que ha estat l'Àngeles que ha apuntat, per exemple, com ja hi ha persones que estan considerant aquestes ajudes insuficients, i apuntaves al sector de la mercaderia, no?, que amenacen de vaga. De fet, crec que aquesta mateixa setmana que se convocarà un atur. Això també a les portes de l'inici d'una temporada turística pot afectar, i pot afectar de ple. Demà sabrem en què consisteixen en aquestes negociacions, però serien, José Manuel, algunes de les primeres reaccions que veiem després de tot això.
Jo, si me permite, sí que me voy a mojar.
Respecte a la durada del conflicte,
sí,
o el que passarà?
Jo voy a seguir mojándome.
Que estaves un valent.
Sí, yo creo que va a ser un conflicto corto. Lo sigo diciendo, ya creo que es la tercera vez que lo digo aquí. Pero me explico. Bueno, primero, esto es como un chiste, ¿no? En comparación con quién. O sea, ¿qué es un conflicto largo y un conflicto corto? Bueno, un conflicto largo, pues es el de Ucrania. Llevamos 4 años. Es la invasión de Afganistán,
aquí,
de la Unión Soviética.
No ha hecho un mes, encara.
Es Vietnam. Todo eso son conflictos que fueron conflictos. La guerra Irán-Irak, la primera guerra del Golfo. Sí, bueno, todo esto fueron conflictos de años. Claro, ¿conflicto corto qué es? ¿Entrar en un país con los helicópteros, extraer al presidente de Venezuela y... Claro, eso no es corto, eso es otra cosa, ¿no? Eso es casi coitus interruptus, digamos, ¿no? Claro, yo creo que esto va a ser un conflicto corto, porque Trump va a decidir que se acabe pronto. ¿Pronto qué quiere decir?
Por un interés económico, te refieres.
Un interés económico y político, sin ninguna duda. Es decir, esto está castigando y está resquebrajando la base social del trumpismo y del movimiento MAGA. Entonces ahora, pues ya están con esta estrategia de ahora les digo que les bombardeo y tal, pues está lo de la estrategia taco, ¿no? Esto de trans always chicken out, ¿no? Si siempre se raja al final. Es decir, amenaza mucho, mucho, mucho y luego recula. Yo creo que eso va a ocurrir. ¿Cuándo? Bueno, pues yo creo que probablemente pasada la Semana Santa y pasadas unas semanas. Yo lo que creo, lo que sí se ve es que él está buscando ya una salida. Una salida medio digna. Que no tiene que ser una salida clásica de he conseguido todos mis objetivos, he derrocado al régimen de los ayatolás. No, que va, él dijo eso y pasado mañana dice otra cosa distinta y él saldrá porque él no se puede permitir este conflicto interno.
Anem a dibuixar el teu escenari, no? Que breument i després de Setmana Santa això acabi. Els efectes
bueno,
no se recuperaran tot d'una.
No, o sigui, no, no, clar, clar.
Ara mateix tenim la pujada de la benzina, per una banda. Tot el que s'atorba en pujant no s'atorba tampoc en davallar.
Les eleccions són en novembre. Entonces, no se puede permitir llegar a octubre con ese conflicto abierto, cuando está entrando además en flagrante contradicción con muchas cosas que han defendido, no ya él personalmente, sino sus bases sociales y, desde luego, su vicepresidente primero. J.D. Vance, desde el principio, dijo que era una temeridad la guerra con Irán, que no tenían que mandar soldados americanos a morir, etcétera, etcétera. Entonces, esto le provocó un problema político y le ha salido mal el tiro.
I les portes àngeles d'una temporada turística. Ja parlàvem, no, evidentment, no, de l'impacte humanitari que és la guerra, que és un desastre, no? Sinó focalitzant un poc en el teixit empresarial de les Balears, en la temporada turística i tornant al tema de vaga de mercaderies, patronals enfadades, perquè diuen que aquestes ajudes van més focalitzades a consumidors que no a teixit empresarial. ¿Cómo podría ser esta temporada turística? ¿A qué nos podrían enfrentar?
Bueno, yo creo que hay sectores que no pueden quejarse porque son la gallina de los huevos de oro y van a seguir así. Es decir, si justamente por tema de la guerra puede venir, puede Baleares situarse muy bien a nivel turístico, los hoteleros no tienen nada que decir y todo lo que vive del turismo, pues está...
Las reservas de Semana Santa están disparadas, ¿eh?
Bueno, y los precios, yo es que he mirado
carísimo
para hacer... El turisme local i he dit, me quedo en casa.
Però són preus que no s'adecuen al poder adquisitiu de la gent ara.
No, no, en absoluto. Bueno, van enfocados, muy enfocados a un turismo, bueno, de alto poder adquisitivo, ¿no? Que bueno, que también es cierto que abogamos por un turismo más así, que un turismo de sol y playa, que venga a beber al todo incluido y tampoco haga gasto, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema del oportunismo de antes. Evidentemente habrá sectores que estarán afectados. Por ejemplo, pues todo el tema del carburante afecta a los vuelos, afecta a las mercancías, pero bueno, la amenaza de huelga de los transportistas, que han dicho que dirán, ya lo han lanzado en prensa, es la manera de presionar al gobierno, obviamente. Entonces, pero han dicho, hasta que no nos sentemos con el gobierno, nos sentemos con Provence, no definiremos nuestra huelga, qué días y en qué términos, ¿no? Pero bueno, la amenaza ya está ahí, con lo cual incrementa la presión. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos subvención, los ciudadanos tenemos subvención como residentes cada vez que nos movemos. Es verdad que en las mercancías esto no funciona así. Entonces, no es un descuento inmediato de aplicación individual e inmediata, sino que esto es a posteriori, un año después, pues efectivamente tiene un impacto en ese sector y puede tenerlo. Cuidado, yo no creo que este sector al final, que lloran todos, el impacto sea sobre él. Lo van a trasladar al consumidor. Ya lo hemos visto en la cesta de la compra, ¿no? Entonces, esas ayudas sí que creo que el gobierno tendría que mirarlas con lupa, en el sentido de decir, bueno, a las ayudas al transporte, si son ¿a qué mercancías es absolutamente necesario que haya un apoyo de dinero público, ¿no? Pues, por ejemplo, a los bienes de primera necesidad. Pero aquí nos lleva otra vez a replantearnos la economía balear. Estamos hablando del kilómetro cero. ¿Qué importa al kilómetro cero, porque evitamos contaminación, porque no sé qué, porque apoyamos al esto local? Pues a lo mejor esas subvenciones tienen que ir al producto local para evitar de verdad un transporte. Evidentemente no tenemos suficiente músculo para ni siquiera para ser autónomos en la producción balear, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que replantearse ya ahora si vivimos solo del turismo, vamos a vivir también otra cosa, ¿no?
Es que es muy curioso el que dius, porque esta riquesa que se está generant aquí a les Balears i sobretot amb el turisme, després, Joan Carles, no se repercuteix en les butxaques dels ciutadans. Mira, vaig tenir oportunitat de visitar Dalvila fa només dues setmanes, de gom a gom el centre a principis del mes de març, la qual cosa me va sorprendre. També coincidia amb l'inauguració del parador, d'alguns esdeveniments en concret, però vaig dir, ostres, i després, la doble cara de la realitat, a Eivissa, on augmenten els assentaments il·legals, els poblats de caravanes, o sigui que no és demagògia dir que aquest doble després no repercuteix a les butxaques dels ciutadans, per res.
No, efectivament. En un context de polarització com el que tenim, la societat no es aliena en aquesta polarització i, de fet, aquestes mesures, com bé deies, o aquesta aparent riquesa no s'acaba traslladant, no és un teixit porós que acabi arribant a les darreres capes dels estrats socials, no? I això a Eivissa es veu d'una manera molt agosarada, especialment durant els mesos d'estiu, on es veuen autèntiques barbaritats, mentre, molt bé dius, hi ha una crisi de vivenda que té una incidència molt greu a la nostra illa, i manté molts de treballadors en una situació també molt precària, on destinen bona part del seu salari a satisfer una renta, un lloguer, no? Per tant, aquest context és complicat, però tampoc veig a Balears preparada des d'un punt de vista industrial per substituir el seu model econòmic. Vull dir, jo crec que fa 20 anys que se sent a parlar d'un canvi de model econòmic, d'un tal... quin govern ha propiciat un canvi de model? Cap. Jo realment, actualment, en José Manuel en sap més que jo, però veig molt complicat que Balears aposti per un model econòmic diferent del que tenim. Que sí que s'incentivi la diversificació m'apareix molt bé. I a més, jo on sí que estic molt d'acord és en apostar pel nostre sector primari, que per exemple a Eivissa està creixent moltíssim i està molt vinculat en el primer, en el tercer, no? El primer sector en el tercer, és a dir, el primari en l'hostaleria, per exemple. A Eivissa estan veient com es multipliquen les hectàrees de conreu ecològic, com molts de joves estan tornant en el camp i això no deixa de dar cert esperança. A Mallorca teniu notícies més tristes, com el tema de la central lletera, que finalment exacte, es veu que tancarà. Haurem d'anar a Barcelona per veure la caos. Però, en qualsevol cas, jo penso que sí que el sector primari és un sector que s'ha de potenciar, que s'ha de vincular en l'oferta turística i s'ha de dar incentius per diversificar. Però penso que sí que és demagògic aquell polític que arribi i mos diga que es presenta per canviar el model econòmic d'aquestes illes, perquè tampoc està dins de les capacitats d'un conseller d'indústria.
Jo és que cada vegada que escucho esto de canviar el model econòmic me echo la mano al revolver, porque todas estas cosas de la planificación y tal, bueno, primero que son eslogans y no van más allá de esto, ¿no? Pero, o sea, aquí el problema de fondo, yo creo, que tiene un impacto muy, muy concreto en Baleares, pero es un problema global del capitalismo. Es decir, el crecimiento económico del modelo del capitalismo liberal, no del ultracapitalismo, conllevaba que esa generación de riqueza, como dicen los modernos, capilarizaba el tejido social. Es decir, eso iba para abajo. La gente cada vez vivía mejor. La clase trabajadora tenía mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejores servicios sociales, y la clase media se ensanchaba. Eso ha sido el modelo de crecimiento. Cuando entra una serie de componentes, este capitalismo especulativo y tal, lo que se empieza a ver es que se va abriendo una brecha cada vez más grande. Los que tienen dinero, mucho dinero, tienen cada vez más dinero, y surge este tema de los ultrarricos, y la clase trabajadora empieza a perder bienestar, capacidad adquisitiva y tal. Esto con el turismo ha sido muy evidente y muy rápido. Es decir, durante décadas el turismo ha permitido que en Baleares gente que vivía en unas condiciones viviera mejor, y los hijos y los nietos vivieran mejor que sus padres y sus abuelos, y hay un momento en que ese modelo se empieza a romper. Y eso ha ocurrido hace unos años, no muchos, hace unos años. ¿Qué pasa? Que cuando vemos, por ejemplo, el modelo de Ibiza, que tú citabas, pues que en Ibiza es muy caro ir de vacaciones.
Molca.
Pero ya no te hablo de ir a Ushuaia, o sea, no.
Simplemente un
hotel de 3, de 4 estrellas, normal, en Playa de Embosa. Es carísimo. Y eso no se está traduciendo en que las personas que trabajan y que viven de ese modelo, no digo el propietario del hotel ni de la cadena, sino los trabajadores, tengan un acceso a unos sueldos y a una capacidad adquisitiva suficiente para vivir.
Y a mes,
entonces, eso es lo que hay que buscar. Yo creo que cambiar el modelo es cambiar eso, no es empezar a vivir, porque aquí...
Es que cambiar el modelo, José Manuel, no es ponernos a crear una industria brutal en unas islas que tienen un territorio limitado.
A mí me gustaría saber cuál, cuando me dicen, ¿no? Cambiar el modelo,
no,
¿cuál es?
No, pero yo sí que
¿hacer
te
coches
digo,
aquí?
No, pero sí que tenemos que apoyar más, por ejemplo, el sector primario. Yo eso lo tengo clarísimo. Y que evidentemente, lo primero que he dicho es que no somos autosuficientes, es que no lo somos, pero lo que a lo mejor tenemos que hacer es empezar a apoyar para empezar a ser un poco más autosuficientes.
Seamos realistas.
Tal vegada, José Manuel, primario... no te agradi la paraula canviar el model, però alguna cosa s'ha de fer.
Claro.
Sigui,
claro.
La que sigui.
Però, per exemple, el sector primario, el sector primario tiene un problema. Primero, que no es capaz, aparte de un problema de costes de producción en un sitio tan pequeño como unas islas pequeñas, tiene un problema de absorción de mano de obra. Es decir, el sector primario, que cada vez es más rentable y es más productivo, emplea menos gente. Es decir, la tecnificación del sector primario es una cosa que avanza a una velocidad tremenda.
A més, tenim una manca de relleu generacional,
clar,
tenim altres problemes.
Ese és el segundo, claro.
He de fer una petita pausa per publicitar. Són les 9:49, però tornem tot d'una. I, per cert, alguns portals han publicat ja les xifres de pujades de preu del lloguer, que ho compartirem tot d'una. Després de publicitat no hi haurà sorpresa, simplement que continua pujant. Ara concretarem la quantitat.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I más, Consell de Mallorca.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el kiwi maduro granel a 2,89 euros kilo, el bacalao Skrei de 2 a 4 kilos Eroski Natur a 14,95 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo y la napolitana de jamón y queso bandeja de 2 unidades a 1,75 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Al dia, amb Marta Grau.
Són les 9:52, just ens fem ressò d'una publicació que acaba de fer el portal Idealista respecte al preu del lloguer. Si abans parlàvem de la importància de poder aconseguir un habitatge, les dificultats que suposen accedir a un habitatge a un preu digne, la veritat és que la situació no acompanya molt. L'oferta de lloguer, sobretot a Ciutat, a Palma, cau un 75%, és una xifra altíssima, i els preus es disparen un 63% des de l'any 2020. Estem parlant que aquesta oferta de lloguer ha caigut radicalment i els preus es disparen en aquesta quantitat, en un 63%. Tot això segons informació del portal immobiliari Idealista. És la major reducció d'oferta que s'ha produït en els darrers temps. També ha passat a altres ciutats, com per exemple Barcelona, en aquest cas cau un 90%. En aquesta ciutat els preus també augmenten i en el cas de València no fins i tot un 60%, sinó encara més, un 82%. Estem parlant de ciutats que són un referent, València, Barcelona, Palma, i que se trobarien en unes situacions molt similars, no? De manca d'oferta i de pujada de preus molt considerable. Una situació que no ajuda gaire. Comença ara per tu, Joan Carles.
Aquesta és la conseqüència de la inseguretat jurídica. Acció, reacció. I citaves l'exemple de Barcelona, precisament, on cau més d'un 90% l'oferta. Recordem que Catalunya és un dels pocs territoris que ha aplicat la llei de vivenda declarant com a mercat tensionat i limitant els preus del lloguer. Conseqüència, una retirada massiva de l'oferta, i això té com a conseqüència pues, una major pressió de la demanda en su consegüent efecte sobre els preus, i en el cas d'aquells territoris que tenen el preu de lloguer topat, el que ha passat és que els lloguers més barats han desaparegut directament de l'oferta i només queden els més cars. Tot això, com deia en el principi, obeeix a una política errònia on traslladam tota la responsabilitat en els propietaris. I el que fem és desprotegir-los completament de drets, ser excessivament garantistes amb els arrendataris, amb els morosos i amb els ocupes, i traslladar la responsabilitat de les seves necessitats i de les persones vulnerables en els propietaris. És a dir, en lloc de ser l'administració la que se n'encarregui d'aquestes persones, li traslladam aquesta responsabilitat i aquest cost en els propietaris. Conseqüència, que els propietaris no se sentin segurs de llogar les seves propietats i les retirin del mercat, alimentant la pujada constant de preus. Com dèiem, aquell decret òmnibus que no es va aprovar, però que llavors varen tornar a aprovar el 4 de febrer respecte de la pròrroga, de la prohibició del llançament de persones vulnerables fins al 31 de desembre del 2026, m'ho posa en una situació dramàtica. I és que un propietari que hagi aconseguit una sentència ferma per fer fora un arrendatari morós que li deu sous, no, encara que tingui aquesta sentència, no el podrà llançar fins al 31 de desembre de 2026. Però és que això no és una novetat. És que això, aquestes pròrrogues i aquestes impossibilitats les tenim des del Covid. És una mesura extraordinària que es va implantar amb una circumstància molt particular com era la pandèmia, però que el govern ha aprofitat per anar prorrogant. Per tant, seguir desprotegint els propietaris, seguir tenint un marc legislatiu molt garantista amb ocupes i morosos té com a conseqüència una reducció dramàtica de l'oferta i que el preu segueixi pujant.
Ángeles, José Manuel.
Sí. No, bueno, yo es que esto creo que es un caso clarísimo de lo fácil que es engañar a la gente. Lo digo sinceramente. Es decir, es que si fuera tan sencillo como intervenir en el mercado y topar los precios, pues con un bien que yo considero que es de primera necesidad en estos momentos, como es la vivienda, pues sería facilísimo hacerlo también con la gasolina, con la leche, con el pan. Bueno, sería facilísimo, no, ya se ha hecho. Es decir, esto se ha hecho en muchos países. Esto se hace en Cuba, se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en muchos sitios y sabemos cuál es la reacción de los mercados. Es decir, esa no es la solución, aparte de que lo diga la Comisión Europea, que estas medidas restrictivas del mercado. Aquí hay un problema gravísimo, gravísimo, y tú has dado las cifras, descarrufan.
Total.
Entonces, aquí hay dos cuestiones. Una la ha citado Joan Carles, es la seguridad jurídica. Es decir, a la hora de alquilar, uno tiene que estar seguro de que si no le pagan va a recuperar. Es que da pena a la familia. No, sí, pero de eso se tiene que agarrar el Estado. Es decir, esa carga no puede recaer sobre un ciudadano particular. Un ciudadano particular que son el 80% de las personas que alquilan sus pisos. Que no son fondos buitres, ni fondos capital riesgo. Eso, los grandes tenedores son una minoría. Es decir, esto afecta a la mayoría de ciudadanos. Y segundo, yo sé que esto va contra el discurso que hemos escuchado pues durante muchísimos años, sobre todo en Baleares, porque somos unas islas con escaso territorio, etcétera. Hay que construir más vivienda. No queda otra. Es decir, si estamos esperando a que todas esas viviendas vacías se ocupen gracias a políticas coercitivas o del tipo que sea, de que la gente venda su segunda residencia o alquile su piso vacío porque no se lo va a dejar al heredero, pues si estamos esperando a eso, no llegaremos nunca a un problema de estas dimensiones. Hay que habilitar suelo, hay que agilizar los trámites. No puede ser que se tarde 15 o 18 años en un ayuntamiento en desarrollar un suelo urbano. Eso es absolutamente inviable. No puede ser que se tarde 2 años en dar una licencia de construcción. O sea, es inviable. Entonces, o se ataca ese problema de raíz y se pone más oferta en el mercado,
o esto pues irá peor. Es que no hay sueldos que puedan absorber una... Que has hablado de un 63%.
Exactamente.
¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué negociación colectiva puede conseguir que los salarios...
¿Qué
sindicato va
con...? 5 anys, exacte. I pensa que és la mitjana, que això vol dir que hi ha alguns que han pujat molt més i uns altres no tant.
A ver, yo estoy con mis dos compañeros hoy, es decir, creo que es un problema, es una tragedia lo que está pasando, es el problema, pero y es un derecho fundamental, pero estoy totalmente de acuerdo con que al propietario se le puede pedir que sea solidario, muy bien, pero no que asuma el problema que tiene que resolver una administración pública, porque ese derecho fundamental es el Estado quien tiene que darle respuesta. Tú a lo mejor has hecho un esfuerzo sobrehumano y económico enorme, te has privado de otras cosas para comprarte una segunda vivienda y le das una salida haciendo un alquiler. No puede ser que tú tengas que seguir pagando una hipoteca y que a ti no te pague ese inquilino. Es decir, tiene que resolverlo la administración pública, etc. Bueno, ya no te hablo de las ocupaciones. Claro. Entonces, es necesario más vivienda de protección oficial, pero cuidado, con lupa, que no haya negocio, que no haya especulación sobre esto, porque lo que no puede ser es, bueno, pues que el gobierno esté dando viviendas a diestro y siniestro con dinero público que sale también de los bolsillos del ciudadano, no sale de cualquier sitio, claro. Con condiciones muy claras.
Joan Carles, José Manuel Ángeles, moltíssimes gràcies per aquest repàs a l'actualitat, per aquest temps de tertúlia. Que tingueu tots un bon dimarts.
Gràcies.
Igualment. Adéu. Moltes gràcies. Bon,
igualment, salut i alegria.